Molt bon dia, benvinguts al matí de Ràdio Vilafant, aquest espai de la tertúlia que ens patrocina Gestoria Fernández, aquest divendres plujós de març, que fa molt bon dia avui, perquè plou, tot i que avui havia d'haver-hi el rodajoc aquí a Vilafant i finalment doncs, no es podrà fer a causa de la pluja. Els nostres tertulians estan aquí connectant els auriculars i recordeu que a part d'escoltar-nos, com faran ells a través dels seus auriculars, ens podeu veure a través de les xarxes socials, a través de l'Instagram, a través del YouTube i a través del Twitch. Ara sí, anem a saludar-los, que ja em senten bé. Maria Creuet, bon dia.
Bon dia.
Em sents alt i clar.
Completament.
En Quico Marín, bon dia.
Bon dia, pluviós.
Sí, en Quico només em sent per una orella, perquè ell només em posa una orella.
Sí, he vist a més, quan surten aquests que surten de la tele, que... parlen a la ràdio, hi ha alguns que també fan el mateix que jo, que tenen la mateixa mania, no sé per què.
De posar-se...
És que a mi m'agrada escoltar el que es parla a l'estudi, o que parlin a la pecera, com es digueu, i després el que parla pel micròfon o una tocada telefònica.
Jo no sé... Algun cop que m'he tret una orella és perquè potser tinc problemes de delay i coses d'aquestes, però normalment sempre les dues orelles.
Jo també.
Bueno, si ara ve una persona aquí tindràs que treure't a dir-nos alguna cosa, no?
Sí, si ve algú, pues sí, però me'ls trec tots dos i...
Jo des de fa molt de temps faig això.
Sí, no ets l'únic, eh? No és que sigui una cosa estranya i no hi ha problema. Mira que ara tinc uns d'aquests amb Bluetooth, d'aquests que van a dintre l'orella, d'aquests de botó, i ostres...
El meu nen té uns que són... que se posen aquí i no escolta res de fora.
Ostres, a mi això no...
A vegades li estàs dient des de la porta de l'habitació que tens que baixar a dinar i no s'entera, eh?
Jo, a mi això no em va bé, perquè a vegades em poso música per concentrar-me, perquè a vegades a baix a la redacció,
no sé,
per exemple, doncs, bueno, escolta, hi ha la ràdio posada o algú està fent trucades i a vegades necessito concentració. A vegades en Toni em diu alguna cosa, clar, l'haig de sentir, perquè em trec l'orella i, bueno, l'orella no.
Cascó.
Ja arribarà, potser uns auriculars, li preguntarem a en José quan arribis, que ell sí que ha estat al Mobile World Congress, a veure si hi ha uns auriculars en forma d'orella, treus la teva orella i et poses una... T'imagines?
Jo del món dels auriculars, que és un món també que hi ha molt de tipus, sí, i tot, el que m'ha quedat una mica sorprès són aquests auriculars de traducció,
ostres,
simultània, que tu vas a la Xina, et poses un auricular i dones l'auricular al xino, i tu parles i ell parla i et fa la traducció i tu et tradueix i tu sents el que ell t'està dient en castellà,
de fet,
en català.
El nostre company Ivan Llerpes en té uns d'aquests, oi?
Digues?
El nostre company Ivan Llerpes en té uns d'aquests.
D'aquests traductors, no ho sé,
sí,
però bueno,
que, sí,
que és una cosa que dius, home, abans per anar de viatge era una mica complicat si no sabies idiomes, però fan 100 i pico idiomes, eh?
Mira, aquest debat el vaig tenir amb la meva mare l'altre dia, perquè, bueno, parlàvem de saber idiomes, no? I ella se'n penedia de no haver estudiat anglès, no? Ella sap molt de francès i per la feina el francès l'ha necessitat molt i estàvem parlant de si aprendre el francès o anglès i deia això, no? Que s'arrepentia de no haver après més anglès. Diu, però bueno, ara no ho necessito perquè amb això, si, amb això que deia en Toni, no? O amb el mòbil ja faig. I jo li dic, jo discrepo, jo crec que aquestes eines haurien de ser una ajuda, però que tu has de tenir coneixement de l'idioma. No sé vosaltres si esteu d'acord o no amb això.
A veure, jo quan més coneixement tinguis d'una cosa, millor, sempre que depenguis d'un estri, el dia que l'estri per la roca sigui falli, que pot passar, et quedes penjat. I si et refies 100% de la tècnica, ja sabem que pot fallar al moment donat, ja ho hem viscut, sí, i ho podem tornar a viure, perquè sabem que aquests aparells funcionen amb unes bases de dades que necessiten una quantitat d'energia i una quantitat d'aigua per mantenir-se, que al moment que per la raó que sigui un terratrèmol, jo que sé, qualsevol cosa falli al subministrament, et quedes penjat. I llavors, home, si és una ajuda, molt bé, però si és una substitució...
Ah, perquè tu no saps aquell idioma.
Bueno,
o perquè per pagar, per exemple, no?
Per moltes coses que ens hem acostumat a dependre, no que sigui una eina de suport i d'ajuda, sinó a dependre d'aquestes eines. I llavors, doncs, jo suposo que hauríem de fer l'esforç per mantenir una independència, o sigui, per fer-la servir, sí, perquè són bones eines, però de tenir l'alternativa de que si em fallen també puc funcionar. I de tant en tant, com a mínim, provar de fer-ho sense les eines per anar mantenint l'habilitat de fer les coses d'una altra manera.
A mi em passa com deies la teva mare, a mi m'hagués agradat estudiar més a l'anglès i no tinc temps ara, m'agradaria fer-ho.
Jo al revés, m'hagués agradat aprendre temps francès.
El francès el controlo una mica, l'entenc perfectament, me costa més parlar-ho. Escriure és fàcil, no?, perquè ja tens eines i tal i qual, no?, però escoltar en una reunió, parlo en francès i escolto en francès, no hi ha problema. A l'anglès me falta. El que passa és que m'he comprat uns cascos, uns auriculars, ja que van directament al telèfon, això de les tecnologies, que te tradueix directament, o sigui, ell comença a parlar i tu comença a traduir, tu tradueix en el mòbil i te tradueix també a l'orella, no? Però m'agradaria fer l'esforç, a veure si tinc un dia més temps del que tinc,
per poder aprendre,
perquè l'anglès és necessari, i la meva nena el controla el molt, i el meu nen també, i a vegades que tinc un dubte, doncs sempre li demano a ell, què vol dir això, què està parlant aquest, no? Què explica'm
jo
això?
He viscut a Anglaterra i vaig a classes d'anglès perquè encara no el tinc consolidat jo, l'anglès.
Així
com el francès, l'italià, són estructures llatines,
clar.
I llavors és fàcil, però esclar, l'estructura anglesa és completament al revés.
Clar, durant 20 anys o més.
I a més, ells són com els andalusos quan parlen. Nosaltres també, es mengen lletres, es mengen d'això, i llavors tu aprens una cosa i ho entens, i si ho llegeixes bé, però si ho sents, què carai.
Això amb les cançons ho veiem, no? Precisament, no? Que es mengen moltes lletres, i jo hi havia cançons que jo els volia entendre, i dic, haig de buscar la lletra, perquè si no ho veig escrit, no ho entenc, no? I, a veure, el meu nivell d'anglès, jo l'he perdut molt, l'anglès.
Un dia un professor, no sé què és, festitol. Festival. Nosaltres en teníem festival i era first at all.
Primer de tot.
Bueno.
Festival.
Saps què passava festival. Abans? Que només donaven en francès a les escoles. Quan anàvem a EGB, començaves a 6è i començaves a 6è, 7è i 8è, francès.
Sí.
I després anaves a l'institut i podies agafar francès o anglès, ja, clar, amb 14 anys ja...
Jo saps molt, a quina edat vaig començar a estudiar el francès? El 16.
El 16.
Perquè jo, evidentment, jo sóc filla de ESO,
suposo que és per la zona, no? Clar, aquí fèiem el francès per la zona.
No, aquella època es feia francès arreu.
A tot arreu.
Bueno, a l'època franquista es feia francès arreu.
També.
Clar. Perquè jo a Tarragona feia francès.
A Tarragona.
Jo sóc filla d'ESO i jo he estudiat sempre en anglès, no? La meva segona llengua, bueno, la llengua estrangera, no? La tercera llengua, diguéssim, era sempre l'anglès a l'escola i a l'institut. I jo estava molt cansada, no hi havia optatives de francès tampoc. Jo estava molt cansada, no podia entendre la meva família que vivia a França, i amb 16 anys em vaig apuntar a fer classes particulars.
El fill del meu germà, que va a un col·le de Figueres, fa 3 classes d'anglès. Fa les matemàtiques en anglès, anglès, i una activitat que és d'escacs, també en anglès.
És curiós perquè hi va haver l'intent d'aquella llengua, com es deia?
L'Esperanto.
L'Esperanto, sí. Que fes la feina aquesta, i al final qui ha guanyat
és l'anglès.
Ha sigut l'anglès, suposo que pels americans.
Però t'haig de dir que l'Esperanto no és tan difícil, perquè jo...
Jo no dic que no sigui difícil, no. Jo dic que no...
Bueno, que no ha reixit, no?
No ha reixit en la funció que...
Bueno, potser perquè és una llengua artificial i no tenia un país al darrere, no? Jo crec que l'anglès s'ha imposat precisament pels Estats Units i pel poder.
Estats Units, Anglaterra... Pensa que també tots els dominis anglesos a l'Àsia, a la Commonwealth també, bueno. Però no obstant, per exemple, jo diria que l'espanyol és una... No sé si és...
El castellà és el primer o el segon, segur.
Que també podria haver sigut...
Espera que Ben José ens ho dirà, però el xino i l'anglès, segur.
No, però bueno, el xinès sí que es queda a la Xina.
A la Xina.
Però en canvi l'espanyol també està en molts llocs.
Tot arreu, clar, tot arreu.
Jo,
en Amèrica sobretot.
Amb el tema Esperanto, us haig de dir que jo tinc un còmic que es diu Saga, us el recomano molt, no sé si us agradarà, però és una space opera, és... ciència-ficció, i hi ha romans, bueno, hi ha història d'amor, no? També, tipus Romeo i Julieta, vale? Amb un toc de picantot. Hi ha una espècie de personatges que són d'un altre planeta que parlen blau, vale? I evidentment quan a la vinyeta, al globo, les lletres són blaves, i l'idioma blau és Esperanto. I jo al principi llegir aquest còmic no entenia res, dic, buah, no entenia res, i clar, no t'ho tradueixen pas. I al final, a mesura que vaig acabar llegint, ho acabava entenent. Ho vaig acabar entenent, sense que ningú m'ensenyés res. A cop
era
de llegir,
més fàcil, no?, potser, d'entendre.
Poder sí, l'esperanto.
Jo suposo que també un dels problemes és que cada país, a cada llengua, hagués pronunciat l'esperanto al seu estil.
Clar.
Que amb l'anglès ja passa.
Sí, i
amb l'anglès ja
no
passa.
No és el mateix l'anglès americà que l'anglès britànic i el castellà.
El castellà igual.
José Las Heras, bon dia.
Bon dia.
Estàvem parlant de llengües i enllaçant-ho amb la tecnologia, perquè estàvem parlant d'aquesta tecnologia que et fa traducció simultània.
Jo, de totes maneres, el que deies tu abans, Quico, dels auriculars aquest, a mi el que, o sigui, veus que si tu posen una antena a la vora, es munta un cristo impressionant, perquè les no sé què, sí. I la gent va amb els auriculars aquests inalàmbrics
o amb tres telèfonos.
Bueno, aquí com porta dos?
Ara dos, però feia molt de temps portava tres.
Les mateixes zones?
No, no és veritat.
No
són les mateixes zones, no tenen la mateixa incidència, és la resposta és no. Vale? No és la mateixa incidència i la pol·lució electromagnètica que produeix un wifi, no? És a dir, el que és la senyal de ràdio, que la senyal Bluetooth, que, és a dir, ni la intensitat ni les freqüències tenen res a veure amb el que sigui una antena.
Bueno, però
no.
Són contaminants també, en certa manera.
Bueno, tan contaminants com viure-hi, perquè nosaltres transmetem ones les mateixes i tal, si som tan contaminants, és a dir, traiem-nos coses del cap, perquè nosaltres també contaminem, contaminem moltíssim, tenim molt mala energia i transmetem moltes ones que són molt dolentes.
Per tant, què t'ha passat, José?
No, perquè, és a dir,
és
aquesta antitecnologia, perquè pensem que és dolent i ens mata.
Dolent no és,
però el que més mata en aquesta vida són les persones.
Tranquil.
No, les persones.
Et deixem treure la jaqueta, José, si vols.
El pelo panocha, aquest sí que...
Dèiem que la tecnologia és una eina, però que hem d'aprendre també a practicar, a fer el mateix o
sense ella, clar.
Sense ella, per si algun dia falla, no ens trobem penjats, que també pot passar.
Perquè parlàvem de saber anglès. Perquè hi ha gent que la meva mare em deia, no he tingut l'oportunitat d'estudiar en anglès, però bueno, ja tinc el telèfon mòbil que me fa les traduccions simultànies. I jo dic, home, jo crec que el telèfon t'ha de ser un complement, però que tu has de tenir un coneixement.
Bé, el que deia,
no pots deixar-ho tot a la tecnologia.
Llavors, sí, hem d'aprendre a carregar bultos amb la mà, i bultos molt grossos amb la mà, i no fer servir rodes. Bueno, no fer servir rodes roda, per ajudar-nos, és veritat,
roda,
no, ja ho entenc.
La roda no fallarà si falla l'electricitat.
No, perdona, la roda també falla, eh? La roda també es trenca, eh?
Sí.
Ja ho entenc.
No,
i sobretot els cavalls no els fem servir, ni domestiquem tampoc els cavalls perquè poder-los muntar, sobretot, molt important.
Es quedem a casa,
vull dir, no, està. I no, cagarem en cuclilles allà al camp, no, normal.
I no podrem fer programa de ràdio.
No, la tecnologia, clar, és tan diabòlica que, clar, és normal.
Però no referia a això, la Maria tampoc, jo crec.
Home, evidentment afecta alguna cosa, segurament.
Pensaments,
no és...
sí, paraules, sentiments i accions generen ones igualment. I ara les que està generant tu són molt heavies, eh?
Sí, és que avui veig vingol molt guerrero.
Perquè ve del gimnàs i ve amb maniga curta, a més a més.
Hem
o sigui,
notat
cuidado,
les seves ones. I jo vaig amb jersei collal.
Cuidado, que està ploguent a fora, eh?
Ja. Vinc molt guerrero avui.
Sí, fa fred,
guerrero.
Eh?
No, perquè hi ha una...
Què t'ha passat? El Mobile World Congress està...
No, perquè...
Encara li dura.
Sí.
Bueno, primer que sóc una persona que li encanta la tecnologia, això no
tu vas
que...
passar bé el moment.
Bueno, però evidentment algunes antenes d'aquelles antigues que hi havia, me'n recordo a Barcelona, que va haver-hi molt de les primeres que es van posar, eh?
Però com tota la vida, és a dir, al final, és a dir, qualsevol avenç tecnològic que hi ha hagut a la història de... No, que hi ha hagut a la història del món, ha generat altres coses. És a dir, perquè al final el món està en equilibri. És a dir, el que treus d'un cantó poses en l'altre, això ho tenim clar, no? Llavors, això és, no? És el principi de partida doble que dèiem a la comptabilitat, doncs el mateix en el món, és a dir, el que treus d'un cantó va a l'altre. I la tecnologia, evidentment, sempre que hi ha un canvi tecnològic, és a dir, hi ha coses, abans no teníem pol·lució mediambiental degut a l'energia que aplicàvem dintre de les fàbriques, no? I ara en tenim, no? Ja des de la revolució industrial. Significa això que sigui dolent? Bueno, és a dir, hem de posar la balança, hem de posar la balança que ens aporti i que ens treu, no? Llavors aquí són, llavors lo que sí que està clar és que des de la revolució industrial i des de sempre, sempre que hi ha hagut un canvi tecnològic, no? La creació de valor, i no em refereixo a valor a calés, sinó la creació de quantitat de coses que fem, no? I coses que fem servir ha anat increixent.
I moltes no les necessitem, eh?
Jo, no, això de la necessitat és algo tan personal.
Sí, sí, sí.
Això és algo tan personal que al final, és a dir, tots tenim, cap de nosaltres passa una auditoria de necessitats.
No, això no, però
per què? Perquè no, perquè és algo absolutament individual, mira, i intransferible.
Hi ha un principi d'economia que s'explica amb un vas d'aigua. Si tu tens set, amb un vas d'aigua, el desitges com... El segon potser encara també et ve de gust, però el tercer ja te'l mires així, volguem dir, ja no
el necessito.
Llavors, jo crec que avui dia, sobretot les campanyes publicitàries de les empreses que venen coses, et venen una cosa que no et sedullaràs mai, que és la felicitat. I et diuen, si compres això seràs feliç, però com que no ho aconsegueixes, ja et poden fer publicitat per vendre't una altra cosa.
D'una altra cosa.
I així...
Immediatament, doncs, a més, sí. Immediatament. La vols immediatament, doncs ja la tens aquí.
I esclar, això és una... És una
sí, però fixa't... Cursa... Sí, però fixa't que jo sóc tremendament individualista, sóc tremendament il·lustre, sí. I reconec. En el sentit de que crec en el libre albedrío. I per tant, per molt que aquella publicitat me digui que jo seré tremendament feliç, jo tinc el poder de decisió. I per tant, quan jo dic que la publicitat és el culpable, estic traient la responsabilitat de les persones.
És que moltes persones, que per la raó que sigui, han quedat perdudes en la seva capacitat de lliure albir.
I una cosa, ara que estem parlant de que estem parlant de tecnologia, a veure com ho veieu, perquè ha sigut aquest Mobile World Congress que hem vist molts robots que fan moltes coses que fem els éssers humans, no? I, bueno, que pot passar que ens puguin substituir. Clar, la qüestió serà que si ens substitueixen aquests robots, que evidentment doncs, potser seran molt més eficaços, es podrà fer més volum de feina, el que sigui, què farem els éssers humans?
Amb
aquesta llibertat
crearem música, art, sí? Dansa, esports, tot el que no, ara no pots fer perquè has de treballar com els robots, però si els robots fan la feina aquesta pot
estic
ser...
d'acord, és que no us ho podeu, si no heu anat, és a dir, jo que he sigut crític i he tingut com us ho diria, alguna crisi de què passarà amb el món i que el món se va per atrás, perquè no sé què,
la tinc cada dia aquesta crisi,
pues jo no. És a dir, quan vas a llocs com el Mobile, veus gent jove, supercreativa, amb grans idees, aportant, amb passió, amb ganes de fer, amb les seves coses, com tothom i com hem tingut totes les generacions. De fet, hi ha dos pavellons, no?, que estan en el pis de baix i el pis de dalt, que és el pavelló número 8, el 8-1 i el 8-0, no?, que és la fira que li diuen For You For Now, no?, que és la fira on estan totes les empreses incipients. Mm-hmm. I és bastant al·lucinant. És bastant al·lucinant, de tots i tots els àmbits, és a dir, no és només la tecnologia per la tecnologia com veien en el principi quan va haver-hi tot aquell boom de les tecnològiques i de més, sinó aplicacions reals sobre la vida i gent que està realment intentant satisfer necessitats a través de la tecnologia.
Per exemple, la companyia, no? Perquè vaig veure aquest peluix, per exemple, que està molt de moda a la Xina.
Sí, però jo t'ho diria que això per mi...
Jo també prefereixo la humana.
No, jo no em referia precisament a això, sinó coses que puguin facilitar, per exemple, la vida de la gent gran. Coses que puguin facilitar l'accés d'aquestes persones, pues, a, per exemple, a algo tan senzill com veure's, és a dir, accedir a que puguin veure amb un metge en un moment determinat perquè tinguin un dubte, resoldre-se amb medicació, el que sigui. En un moment determinat, petites màquines, petites, mitjanes, de moment no molt petites, però que estan bé, que en un moment determinat et puguin fer un test general i no, que no mai farà la substitució del metge.
No, però bàsicament
pot...
les feines de la casa d'una persona.
No, ja em refereixo inclús a coses relacionades amb el benestar, que no només això, sinó màquines, és a dir, que estan a una taula, posen el braç o posen els dits o posen no sé què i els hi fa un chequeo espectacular, sí. Que directament va a un metge, que el metge se'l mira i li diu, ostres, hem d'enviar una persona, no hem d'enviar... Coses, vaig veure coses també dintre de l'agricultura, vaig veure coses, per exemple, vaig veure una màquina agrícola que em va semblar molt al·lucinant, que és un fungicida que no treballa amb qui substitueix tot, absolutament tots els químics, i ho fa tot a través amb tecnologia ultraviolada, mata tot el fong, sense matar cap tipus de planta en un moment determinat, mata els fongs dolents per l'agricultura, geolocalitzada, ella va fent, ella treballa sempre, vale? I el pagès pot anar fent el que vulgui i en un moment determinat coses. Clar. Vaig veure molta tecnologia aplicada realment a les necessitats de les persones i vaig veure molta gent jove, gent molt, molt, molt preparada. Vaig estar parlant amb diversos perquè sempre és una fira que vaig bàsicament
a fer contactes,
a curiosear, saps allò, no sé com es diu, a xafardejar, a tafanejar, sí. I de més, i a veure coses, i a vegades també veure per què no oportunitats de negoci, o per mi o inclús per altres persones, per inversors, no? I la veritat és que vaig quedar molt sent. Després, clar, vas als pavellons i veus Samsung, Huawei i tots aquests grans empreses i tal, veus coses absolutament monstruoses, però que realment també solucionen problemes de la vida, no? I vaig sortir aquesta vegada a part de lo espectacular, ja he anat altres vegades, vaig sortir molt molt positiu, en el sentit de que és gent, la gent està mirant la tecnologia a part del control de la vida humana, que això hi ha molta gent que la vol fer servir per això, per realment satisfer necessitats reals.
Sí, no, per això jo ho trobo que està molt bé. Són eines que s'han de saber, com tota eina s'ha de saber fer servir. Diuen que el que fa servir una serra sense ser fuster es pot tallar la mà, no? Llavors, doncs, són eines que un ha d'aprendre a fer servir, que no talli, que no
o el que fa servir un llapis per escriure, no sap per escriure, a millor acaba fent un dibuix. Això que diu en José, jo tinc claríssim que tot això va per millorar tot la nostra vida més endavant. D'aquí 10 anys o 15 anys no es podem imaginar com estarà la vida i amb aquestes sistemes i tal i qual. El que passa és que faltaria, no sé si hi ha un programa a la televisió que ho explica tot això, perquè normalment les notícies quan surten diuen, parla, no, el 6G, no, el robot que ha vist la Mercè allà que fa de companyia. I això que explica en José és molt important,
ara
és pel nostre
pensar,
futur, i per tot el que passarà més endavant.
Feia pensar en una resposta que va fer Einstein a una pregunta que li van fer quan, no sé si quan ja es parlava de la bomba atòmica o d'algo així, no sé si... Bueno, la cosa és que li van dir quina arma es faria servir la següent guerra que hi hagués. I l'Einstein va dir, la següent no ho sé, però la que vindrà després de la següent tornarà a ser el bastó.
Perquè ens haurem carregat tot tecnològicament. Que a mi el que em preocupa també és l'aplicació d'aquesta tecnologia i que aquestes màquines puguin arribar a per intentar ajudar les persones, no? Que puguin arribar a substituir les relacions, no ho sé, perquè és que vaig veure l'altre dia, ara no recordo, crec que a xarxes socials, una noia que s'havia casat amb una intel·ligència artificial.
Pues aquesta persona està malalta, que sí. És a dir, li falta un bull. És a dir, jo no sóc de gaire de dir aquestes coses, però perdona, és a dir, li falta un bull.
Dir... Ara quan has dit lo de l'agricultura, deixem això de banda, dimarts vaig ser a la presentació de la creació del Parc Agrícola de l'Alt Empordà. I molt interessant, o sigui, crear un parc agrícola amb agricultors, ramaders i persones que treballen amb l'alimentació, amb el producte agrari, quilòmetre zero, potser intentar el més ecològic possible i una manera, a vegades, també de protegir el territori, no?
Bueno, el que ha explicat en José, això de que amb rayos ultravioletes matin tot el foc.
Per això que hi he pensat,
que té la part molt positiva, però jo tinc por de substitució. No, que puguem, no sé, ara, les relacions humanes a vegades són molt complicades perquè els éssers humans som molt complicats i ens compliquem nosaltres la vida, perquè a vegades quan dos tenen un problema, un de fora ho veu super senzill, i els que estan dins del conflicte no hi ha maneres de que surtin d'allà, no? I potser ens podem acabar tornant a dir, jo m'estimo més una màquina que no pas una persona, per evitar aquestes relacions complicades, no? La relació amb la màquina serà molt més senzilla.
Però és que la relació amb les persones, els problemes amb una relació amb les persones són els problemes que tens amb tu mateix. Mm-hmm. Diuen que la persona és el teu mirall, la que tens al davant. I llavors, si tu dones tota la culpa a l'altre, vol dir que no estàs reflexionant sobre tu mateix. I llavors, no sé si amb una màquina et pot passar igual, perquè el problema el tens tu, no l'altre.
Clar, perquè nosaltres estem sempre... És a dir, això està molt fàcil. És com per atendre que la teva parella digui sí, carinyo, tota l'estona. No? És a dir, el que tu vulguis, sí, no? Sí. A vegades els homes diem això de sí, carinyo, perquè ja volem acabar la... Però jo tinc l'última paraula de totes les debats i discussions a casa. Sí, sempre dic sí, carinyo, el que tu diguis. Vale, però el tema està... No, ara...
jo quan hi ha alguna discussió li dic que se'n vagi amb la Play.
Bueno, de fet, la primera...
és una màquina que soluciona el problema.
La primera vegada a la història que una dona reconeix en públic que s'ha equivocat va ser l'altre dia en un partit de futbol davant del VAR, que va dir que el VAR va dir que no era penal i ella va dir, és veritat, no és penal, m'he equivocat. Vull dir, això va ser la primera...
A veure, això a un home li costa molt fer-ho.
Molt.
Com que no ho fa.
No. Però la primera que ho ha reconegut en públic.
Si és
col·legial,
les IA reconeixen els seus errors o no? Perquè...
Sí, de la CIA.
Sí. Jo crec que sí. Perquè mira, jo l'altre dia m'estava... Bueno, li vaig dir, vull que em facis preguntes sobre Vilafant, no? I em va fer preguntes i una de les...
Tu parles amb la IA, ja vaig.
Molt.
Cuidado amb el Gemini, cuidado.
No, jo faig servir ChatGPT. Mira, perquè sí, li vaig demanar que em fes preguntes sobre Vilafant i una de les preguntes no hi havia cap de les opcions correctes. Llavors jo li vaig respondre, no sé si em va preguntar per l'alcaldessa o per una regidora, no me'n recordo, vaig dir no hi ha cap resposta correcta, la correcta seria aquesta. I em va dir, ostres, tens raó, gràcies per aportar aquesta informació. Vull dir,
no la tenia, no sé,
la informació local
no li va arribar en algun puesto, no? Li has donat tu la resposta, clar.
És el problema de treballar en ChatGPT. Perquè té un mal indexador de
informació. I sense pago, no, suposo?
Sí, clar.
No, però la majoria d'aquestes informacions és del que se'ls ha abocat a dins.
Clar.
I del que han agafat, i depèn de qui o què o d'on han agafat,
sí,
la informació.
Sí, però això ja ha acabat. Això, perdona, sí? Que sí, això ja no està. És a dir, ja investiguen en temps real sobre pàgines web. És a dir, ja sobre la... Abans, és a dir, no, m'han abocat informació, m'invento fins a novembre 2025, i només ja, tot el que és novembre 2025 endavant ja no estic actualitzat. Ja no. Això ja no passa. És a dir...
Mira, i li preguntava per les preinscripcions. De fet, les preinscripcions a primària ja han començat, que em sembla que van començar el dia 4, i avui comencen les preinscripcions a l'institut, a la secundària. Ho sé perquè l'haig de fer, bàsicament, no? Perquè tinc...
I li preguntes al ChatGPT?
No, aviam, jo tenia uns dubtes...
Pregunto, no sé.
Jo tenia uns dubtes, perquè del tema com funcionaven les adjudicacions a les places, etc. I vaig dir, mira, no vaig estar buscant, no trobava el d'allò, i vaig pensar, mira, li preguntaré. I sí que és veritat que jo li preguntava, escolta, quina és l'oferta per al proper curs, i ell encara no ho tenia, jo sí que ho vaig trobar a la pàgina web.
Però perquè estàs, el que diu José, ChatGPT, sense pago...
Clar.
No té tota la informació encara...
No, perdó, sí que té tota la informació. El problema s'està és com s'indexa i com indexa...
Com va buscar-la.
Com va buscar-la, no? I quins són els algoritmes, que per això, és a dir, Gemini... ChatGPT va començar molt fort, Gemini, mm-hmm. que és la intel·ligència artificial de Google, va anar, en principi, una miqueta més enrere, però té un gran avantatge, i és que s'ajuda de tot el tema... No és que tingui tot, és a dir, tot no ho té Google, però sí que té l'accés a tot això a través dels seus algoritmes d'indexació i de trobar informació.
L'altre dia m'explicaven, no sé si és veritat o no, que aquesta famosa aspiradora rodona que...
L'iRobot, sí. La Rumba.
Rumba, que n'hi ha de moltes marques. Sí.
Bueno, que el que fa...
La Rumba només hi ha una.
Bueno, sí.
Que el que fa és doncs dibuixar...
Mapeja
tot, i de més l'envia. Vull dir que algun lloc...
Clar, es fiem d'aquesta tecnologia, no es fiem d'això.
No, és a dir, anem a veure.
Problema,
no, sí i no.
Jo he vist el mapa de casa meva i no el sé interpretar, també us ho dic.
Amb la Roberta,
sí.
Aquesta?
Sí, per casa. La meva no es diu Roberta, la meva es diu Lars no sé què, és de marca.
El tema està, és a dir, és cert que ho envia, però perquè això es magatzema en un núvol que és el teu núvol.
Així jo no tinc núvol?
No, segur que en tens, és a dir, en el moment que tens la... Si vols fer servir aquest iRobot i tu vols que mapegi a casa teva, l'has de tenir connectada a internet. L'has de tenir connectada a internet, no?, amb el teu usuari i contrasenya. Llavors mapeja, és a dir, el que guardes la informació del teu pis o de la teva casa o del que tu vulguis, ho mapeja en una cosa que només tu tens accés.
Només tu tens accés.
Ai. Vale, llavors a partir d'aquí, no, i a partir d'aquí tot allò que no ens llegim, vale, que és també com
sí,
a dir,
que és enorme, la
lletra
pequeña, llarg,
no, tot allò que no es convence, és que és com una discussió també amb la teva dona, que al final sempre dius no, sí, ho llegeixes, i dius, acceptes, no? I acceptes sense registrar.
Sí, cariño,
sí, acepto, no? Avui estic guerrera.
Ja t'ha veig,
t'ha veig. Llavors tu s'envien un núvol que és el teu núvol on tu tens aquest accés només tu en això, que de fet no tens ni accés, és a dir, simplement s'emmagatzema per tu i és un fitxer que només té aquesta encriptació per tu.
I te diu el que ha fet tot a casa.
No és que t'ho digui, és que al final el que fa és optimitza els seus recorreguts, és a dir, el que fa el robot aquest és durant 2, 3, 4, 5 passades, optimitza per on va passant, fa un mapa de per on va passant,
sí, perquè no passi per allà mateix tota
l'estona, i optimitza la ruta perquè gasta la menys bateria possible, també pots saber si en funció de com on tens més societat, més brutícia, on tens més coses, llavors, si, per exemple, a vegades no és que es tornin bojos, sinó que si tu deixes una cadira fora de lloc,
que no la té comptabilitzada,
diu, ostres, això és nou, llavors és molt possible que dos dies després vegis que he evitat aquella cadira que ja no hi és, no?
I el menjador te'l fa més petit després. Sí. El mapa aquest te'l fa més petit el menjador i ja està.
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, a veure si calmo una mica o no.
Un cafè.
I un cafè. Va, vinga, fins ara.
Encara m'excitaré.
Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Joventut Baila? L'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Joventut Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Earth, Wind and Fire i molts altres artistes d'aquí d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions Avinguda d'Àlgama 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda Aquadis Ebro Figueres.
Torna la ruta de les tapes de roses. Del 13 al 22 de març celebrem 10 anys de la ruta.
85 restaurants de roses t'ofereixen tapes espectaculars marinades amb els vins de la D.O. Empordà. I els dies 13 i 14 de març, a partir de 8:45 del vespre, no et perdis l'espectacle especial que hem preparat.
Descarrega't l'app, planifica la teva ruta i participa en el sorteig de totes les tapes gratis l'any vinent.
Ruta de les tapes de roses, t'hi esperem.
El Festival Jazz Figueres es renova i se celebrarà del 2 al 5 d'abril, per Setmana Santa, amb una quinzena de concerts gratuïts i de pagament a diferents espais de la ciutat. I amb les actuacions destacades de la Sant Andreu Jazz Band, formada per joves intèrprets i dirigida per Joan Chamorro, i de la saxofonista i compositora Irene Reig, Premi Enderroc 2025 al millor disc de jazz. Organitza el Casino Menestral Figuerenc amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres. Consulta la programació a casinomenestral.cat.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Missatge de Kia als qui dubteu. Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un cotxe per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com.
Kia, movement that inspires.
Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
Fa 29 anys, a Figueres, naixia OptiPunt amb una missió clara: cuidar la salut visual amb professionalitat i proximitat. Avui, 29 anys després, continuem evolucionant amb tecnologia avançada. Tractament d'ull sec amb teràpia de llum vermella modulada, realitat augmentada aplicada a la baixa visió i teràpia visual amb intel·ligència artificial mitjançant el sistema Wibi. Optometria clínica, control de miopia infantil, contactologia especialitzada i gabinet auditiu, perquè veure i bé és qualitat de vida. Gràcies per confiar en nosaltres des de 1997. OptiPunt, 29 anys cuidant la teva mirada, al centre de Figueres.
Ets amant dels dolços? El dissabte 14 de març tens una cita a la Rambla de Figueres. Torna la Fira Figa Dolça, la mostra de pastisseries de Figueres, que s'amplia amb la presència de 10 pastisseries, tallers per aprendre, degustacions i activitats infantils.
Amb el pastisser i xocolater artesà Arnau Triola com a convidat especial.
de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat per Comerç Figueres amb l'Ajuntament de Figueres. Consulta el programa d'activitats a figueres.cat/figadolca.
Busques escola pel teu fill o filla?
Ara és el moment de fer la preinscripció a les Escolàpies de Figueres. Tenim places disponibles a I3 i primer d'ESO.
Som una escola concertada, innovadora i en continu creixement. Ah, i molt important, amb educació infantil, primària i ESO al mateix centre.
Preinscripcions obertes del 4 al 18 de març. Truca'ns i t'hi ajudem. 972 50 07 31.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí a la pausa, a la tertúlia, no, la pausa ja l'hem deixat enrere, que estaven aquí apretant en Quico pel tema trens, que estàveu aquí queixant-vos una mica del transport públic.
No, és que mira, fixa-t'hi, hi ha una analogia molt interessant entre Figueres, Vilafant, l'AVE i Vilafant en si mateix, perquè, no sé si sabeu que aquí hi ha un restaurant aquí a Vilafant, molt xulo i molt interessant, amb una proposta molt interessant que es diu la Tartana de...
Sí, la Tartana de Can Massanet.
De Can Massanet, això no me'n recordava si era Can Massanet, la Tartana de Can Massanet, i ara la Tartana que ens han posat, no?, que ens porta fins a Madrid, perquè és la Tartana, és a dir, està de Vilafant, no?, la Tartana de Can Massanet, que és un restaurant amb una proposta, és a dir, que analògicament, és a dir, per la seva pròpia proposta gastronòmica, no és precisament un restaurant de ràpid servei, per la seva pròpia proposta.
Sí, perquè és més slow food.
No és un tema que sigui slow food, sinó és molt producte del dia, del moment, i la carta es decideix a les 12 del migdia i tu t'ho expliquen i t'ho fan al moment. Uh-huh. Llavors, són coses que està bé, la proposta és aquesta, tu saps que has d'anar allà a dinar amb temps i sense pressa, sense esperar que jo que et portin els plats com si estiguis en un bar de tapes, però és la mateixa, no, és una tartana diferent, és una tartana de Gaudí,
és la tartana deliciosa, la veritat.
Una tartana de Can Massanet és una tartana per Gaudí.
Sí, l'altre dia que vaig ser a Madrid, 5 hores.
5 hores
de Madrid a Vilafant.
Jo vaig estar 4 hores i mitja, vaig agafar el de les 6 i vaig arribar a les 11:15.
Disculpeu que no hi he anat mai de Vilafant a Madrid. Normalment quina
eren 3 hores.
O 3 i mitja o 4. Sí, o 3 i mitja o 4. És a dir, hi havia, quan tu agafaves el de 2:15, que era l'Ablo, no? Sí. Era, arribava, sortia 5:30, era paraven totes les estacions 5:30, llavors arribaves 9:30 a Madrid, i si agafaves el de les 6:30, que és el que jo normalment agafo, arribaves a les 9:50, per tant, sí, són 3 hores 20 minuts.
És això.
Pues això, ja quan compres el bitllet ja et diu que trigues mitja hora més,
sí,
ja t'ho diu que trigues mitja hora més, ja perquè no t'ho esperis, i a més pues es va demorar mitja hora més, per tant vaig sortir 6:30 o 6:20 i pico de Figueres Vilafant i vaig arribar 11:15. Clar, això què fa? És a dir, la conseqüència d'això és que el que abans era un dia profitós, perquè clar, començaves a les 6 del matí a casa a Figueres, a Vilafant, i arribaves a les 9:50 o 9:30, sí, a Madrid, doncs diguem, no?, que mentre et desplaçaves i buscaves que la primera visita o la primera reunió fos al centre i demés, doncs ja començava a les 10 i mitja, estaves en marxa, però treballant,
i
com que agafaves el de les 7, no?, agafes el de les 7, que tens doncs gairebé 7 o 8 hores de feina efectiva traient els desplaçaments, llavors dius, m'ho puc muntar tot en un sol dia. Clar, d'aquesta manera no te la pots jugar, perquè jo vaig arribar 50 minuts tard a la primera visita. La tenia a les 11:30, ja m'ho vaig fer amb temps i vaig arribar a les 11:50.
Així vas arribar tard, igualment.
Vaig arribar tard i clar, què passa? Que això després, aquesta persona amb una hora tenia prou per fer aquesta reunió, una de les persones de la reunió va haver de marxar al cap de 40 minuts abans d'acabar perquè tenia una reunió i no volia fer esperar les altres persones.
Mm-hmm. No, retrasa tot.
Jo perquè no tenia res a fer. Bueno, sí, vaig perdre... a Ordis tenia, a les 7 teníem classe d'anglès, ai, d'anglès, de ioga, i no vaig arribar a temps, i quan a les 2:15 era l'estació del Clot per agafar el tren.
Ja, quan m'ho vas posar en el grup del WhatsApp, ja patia per tu, dic, ostres, no sé com fer-ho, perquè clar, és que jo tampoc puc fer res.
Jo sabia que no, jo no t'ho vaig dir.
La informació que us van donar, suposo que devia ser...
No van donar informació. O sigui, al Clot ens diuen, o sigui, el tren havia de passar a les 2:20, i a quasi a les 3 ens diuen que aquest tren... O sigui, jo no burra, perquè a l'hora que havia de passar el mitja distància va passar un rodalies. Vaig estar a punt d'agafar-lo i vaig pensar, no, perquè el mitja distància va més ràpid i després l'avançarà en qualsevol estació i és més còmode, etc. Bueno, total, que quasi a les 3 ens avisen que aquell tren no surt de Sants i que l'hem d'anar a buscar a Sant Andreu, amb el que hem d'agafar el primer rodalies que passi a Clot i baixar a Sant Andreu. I espera, a Sant Andreu va arribar a les 4, un tren que havia de sortir del Clot a les 2:20. Xufo, perquè devia anar darrere el rodalies en lloc d'avançar-los. Sortíem a les 4 de Sant Andreu, arribàvem a Girona a les 6 de la tarda, 2 hores. I quan arribem a Girona ens diu que no continua a Figueres i que baixem i agafem el cabell darrere. O sigui que 5 hores de viatge i 3 trens.
I estàvem parlant de tecnologies superavançades fa uns quants minuts abans de la pausa, no?
Sí. I no t'expliquen res, no et diuen per què, perquè no deuen poguer dir per què, perquè no, deu ser tan...
Bueno, jo l'altre dia...
No és una qüestió tecnològica, això, jo penso.
Jo l'altre dia
no?
Vaig fer la prova, vaig anar amb el Rodalies, amb la mitja distància, i després Rodalies de Sant Celoni a la Llagosta. M'aixeco a les 6, començo a mirar l'aplicació, tot bé. Dic, ostres, mira que bé, avui anem bé. Arriba a 6:45 a l'estació, el tren sortia a les 7:07, entro a l'estació i només entro, tot bé, les pantalles bé, 7:02, a 5 minuts de sortir el tren, pantallazo, demorado el tren. Me'n vaig a parlar amb els companys, digo, el tren que tiene que salir a les 7:08, ¿dónde está? No lo sé. Això fa mal. Això fa mal, no a mi, jo que sóc de l'empresa, els que estan a fora.
Clar, no.
Perquè si tu li expliques, escolta, mira, hi ha un problema de...
Sí, caigut una allà, que ja deia,
tu ja no fas una mica ja com responsable, dius, bueno, hi ha una incidència, és ajena a lo que tenim que fer, bueno, la catenària, la via, el maquinista, el tren està trencat, ja, però que me diguin no lo sé, això és un problema. I sí, informació és el primer que s'hauria de donar. Quan la consellera va sortir va dir informació, posarem els punts d'informació més personal, tal i qual, no fem.
Pues que és clar, pots posar més persones, però si la informació no hi és...
És el que diu en José, no?
Al final el que acabes fent és parlar. Vull dir, quan tens una situació d'aquestes, acabes fent d'amics amb tots els que estan a la mateixa situació. Tots calents. Tots calents, gent que tenia coses...
A no ser que sigui la Maria que va mantenir la calma.
No, jo sí, perquè l'únic que feia era perdre la classe de ioga, però tampoc era cap drama.
Perdoneu, mireu la part positiva. Si tu has d'anar a fer un encàrrec a Barcelona ara, no és com abans, que anaves al matí i tornaves a la tarda. El primer que has de fer és mirar un hotel i reservar un hotel a Barcelona.
Que això ho han fet expressament els hotelers, no?
Llavors tu marxes d'aquí al matí, a l'hora que sigui, no et pots dir l'hora, i quan estàs a Barcelona ja no penses de tornar a la tarda. Ja penses en estar-te a Barcelona tot el dia, al teu hotel, dormir. I l'endemà al matí és una altra aventura. Tornar a Figueres, des de Barcelona. A quina hora sortiràs? A quina hora arribaràs? Pues no se sap.
L'altre dia em deia una amiga... eina per practicar la paciència, Renfe.
Renfe meditacions.
No, tenim en compte que estem en un problema que hi ha molt,
sí. Però quan Renfe diu mesos, que farà una empresa d'autocars ell mateix, o sigui que Renfe farta de pagar autocars, diu no, nosaltres tindrem comprarem autocars i serà un autocars de Renfe, i diu, hòstia, si tu tienes trenes y piensas en poner autocares, es que no te vas a salir con los trenes, ¿eh? Digo, es que no veo, tú no veus clar, clar que arreglis el problema.
No ho has entès, Toni. És a dir, el tema està en que si el... M'ho invento, per dir-ho. Si el cost de posar un autobús són 300 euros per hora, no? Clar. Per dir-te una cosa, es gastaran 150. I aquest 150 restant ho dedicarà a manteniment. És que no ho has entès.
D'acord. Està bé, està bé. Vols dir que no es dedicaran només
ho,
al bus,
ho he dit més pausat ara?
Sí. Sí. És que t'has posat la jaqueta, t'has calmat una mica, eh? Tenies fred, eh? Haver-m'ho dit, t'hagués posat l'aire calent.
Clar. No, no, vull dir que, esclar, jo a Barcelona fa molts anys que no hi baixo un cotxe i segueixo, jo el dijous que ve he d'anar al Prat i he de ser al Prat a les 9 del matí. I, no sé, miraré d'agafar el tren de les 5 i a veure si arribo.
Mira, jo tinc que anar, jo tinc que anar dimecres, tinc que anar dilluns, dimarts i dimecres de la següent setmana, o sigui, 16, 17 i 18. Ja no n'hi ha places al tren de les 7.07 de Figueres-Vilafant. Ni a les 6.18 tinc que sortir a les 5.24.
No hi ha places?
No hi ha places amb la nostra agència, que ens treu els bitllets, econòmic, tal i qual. Si vas a Confort o Gran Confort, sí que hi ha places, però nosaltres no estem autoritzats. Nosaltres, com anem de servei, anem en turista, ¿vale? Mm. Ja no hi ha places. Me diuen, no, aquest tren que tens tu a les 7.07, no hi ha places. O te dono el de les 7.53 o te dono un abans. I l'abans és a les 5.54.
A l'abans. El dia que a mi em va passar això, una veïna d'Ordis em va enviar un missatge, que després te l'ensenyaré, de que venint cap a Figueres amb l'avant, els van fer baixar a l'estació de la Sagrera.
Perquè va haver una incidència. I els bombers van parar el tren allà i van fer baixar tots els a Sagrera. Que jo vaig dir...
I els hi van explicar, perquè em sembla que no els hi van explicar.
Bueno, això ja és, que és la informació.
Aquí
és
està, aquí està,
perquè
la mare,
si tu fan baixar amb maletes per la Sagrera, que és fosc, que no hi ha
jo
res,
vaig
no sé
dir
què,
notícia,
si t'ho expliquen,
jo vaig
ho entens?
Mira, clar. La Sagrera ja està operativa. Vaig pensar, la Sagrera està operativa, no? Però va haver una incidència, els bombers, va haver un tall de catenari, els bombers van fer parar el tren a la Sagrera, bueno, es tenia que parar, i van fer baixar el personal per allà. Llavors, ara diuen, ha sortit una notícia que entre Lleida i Barcelona dupliquen les places. Hi ha un tren ara que queben 270 persones, ara hi quebran 480. Hi ha un tipus de material que porta més places. O el posen en doble, o el posen més places, sí, el que sigui. I jo crec que és necessari, perquè hi ha molta gent que està agafant el tren de l'alta velocitat i ens quedem alguns, o ens quedem alguns, alguns se queden sense poder pujar en aquest tren i tenen que fer el que fan cose. Comptant el retard, que agafarà el tren, anar-se'n 2 hores abans, agafar el tren a 2 hores abans, un trajecte que te durarà 1 hora, que potser te durarà una mica més, per arribar bé a Barcelona o on que sigui a la reunió.
Tinc una companya que de tant en tant treballa amb una farmacèutica, de tant en tant té reunions a Madrid, i ara en tenia una, diu, ja no agafo l'AVE, diu, ja me'n vaig amb avió.
Clar.
Bueno, és que l'avió ha pujat molt després de tot aquest accident que va haver-hi, tota aquesta història, l'avió va pujar molt, però clar, no és el sistema la gent té que tornar al tren,
relacionat amb el que estàveu dient.
I jo no volia anar en cotxe a la Llagosta perquè dic, ostres, que és 1 hora i mitja o 3 quarts amb el fotimer que hi ha a la carretera, que la carretera està plena ara. Dic, vaig amb el tren. Sí, em va costar molt, però bueno, vaig arribar.
Bueno, jo espero que el dijous també arribaré al Prat. El que passa, quan arribo a Barcelona per anar al Prat, he d'agafar aquell metro que passa pel l'infern, que en dic jo.
Sí.
És un tren que és un metro que quan l'agafes, i me'n recordo que la primera vegada que vaig agafar des de Collbató, em sembla que és, vaig veure cua a l'ascensor i vaig pensar, bé, baixo per les escales. Mare meva, no s'acabaven mai les escales.
La línia 9?
És la 9 sud.
La línia 9. La línia 9 és increïble.
Jo dic que passa per l'infern.
5 alçades ja.
Sí, 5 alçades. Jo vaig agafar, precisament, vaig anar amb taxi des de Sants fins a la fira, perquè tenia una reunió i em sortia més ràpid de temps anar, i més car, però més ràpid, no?
Tampoc és tan car el taxi, però és més car.
Em va costar 20 i pico d'euros, 20 euros, perquè hi havia trànsit. I sí, t'he de dir que al final, després de la tornada, aquestes fires estan molt bé perquè et donen un passe gratuït de 72 o de 4 dies, 72 hores o de 4 dies
de servei públic
gratuït, inclús el de l'aeroport, és a dir, a l'ICE de Barcelona, no sé si Alimentari ho fa, a l'ICE segur, que de Barcelona dona una targeta 72 hores, i amb la teva entrada del mobile, tu vas anar allà a la recepció i escaneixes el teu escàner i et donen la teva targeta de transport públic durant 4 dies gratuït a Barcelona.
Però el taxi?
No, el transport
taxi
públic.
El taxi no entra.
I llavors vaig agafar, és a dir, sense sortir del recinte firal, vaig agafar, sembla que és la línia 9, si no recordo malament.
9 sud.
9 sud, deu ser 9 sud. Vaig baixar a Collblanc, Sí. Coll Blanc vaig fer...
Jo he dit Collbató, no, Coll Blanc.
A Coll Blanc, a Coll Blanc vaig fer 5 alçades fins a arribar...
Sí, sí.
Fins a arribar a dalt, és a dir, el rellotge anava boig comptant escales, perquè ja dic, ja aquí soc, les pujo caminant, només, és a dir, ja portava tot el dia caminant, eh? Però vaig pujar les escales caminant a la vegada... I aquí, aquí hi érem, no?
És són dir... difícils de pujar aquestes escales, sí, però bueno. Imagina't el dia que no hi hagi llum
i més els que
són... pujar caminant.
I més els, no? que són baixets. És a dir, sí. Bueno, total, que al final pujo i després vaig agafar el tren.
Quantes escales hi havia? Te'n recordes?
Vinga, va.
No les vaig contar.
Però... Vas posar els passos.
Però com que t'ajuda una mica, sembla que vaig pujar 15 esglaons, 15 escales, no? El que el rellotge de mà anomena 15 escales.
Hem d'esperar que això s'arregli, no? De mica en mica els trens tornin a anar bé.
Esperem.
Anirà a millorar.
De totes maneres, us dic que vaig sentir que del Mobile World Congress havia presentat una nova tecnologia que et permetria fer el check-in des de casa i, per tant, a l'aeroport podies anar menys antelació.
I ara, a més, han fet la notificació de tarifària.
El check-in de l'avió. Ja, en totes les companyies pot fer el check-in online.
Per la maleta, eh?
També. Avui ho he sentit que ho deien.
Que faran una tarificació. Això deien.
Sí, és a dir...
Unitària, ja hi som. A l'Empordà ja hi som, també. Amb tarifa unitària.
Una cosa això que dius, és a dir, totes les companyies aèries que tu, si tu vols el que es diu...
entrada directa.
Ah, no. Agafar i, ostres, ara no em surt la paraula, posar la maleta dintre de la bodega de l'avió, totes ja et permeten que això fer aquest check-in i tot això, i tenir les teves targetes d'embarcament, el que no treu és que passis pels llocs on has de deixar la maleta per fer-ho, però hi ha llocs automàtics a l'aeroport de Barcelona i en molts aeroports del món. La porta fon.
Ja en parlarem, quan s'acosti el moment. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a la tarda del matí de Ràdio Vilafant. Tornarem ben puntuals el dilluns amb el suport de gestoria Fernández. Que passeu molt i molt bon dia. Adéu-siau.
Bon cap de setmana.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.